Benvinguts al Fem Salut. Avui amb la Carme Giné i l'Albert del Pozo, infermera i metge de Lea Falset. Amb ells parlarem de deshabituació tabàquica.
Bé, bon dia. Com heu sentit a la música que vau escoltar fa un momentet, entrem al darrer programa de la temporada 2017-2018, fins a l'estiu, evidentment.
Benvinguts al Fem Salut. Avui amb la Carme Giné i l'Albert del Pozo, infermera i metge.
I avui tenim un seguit de professionals que estan a l'equip d'atenció primària de Falset, treballen allí al dia a dia i, per tant, persones que estan a la nostra vora i que ens poden donar un cop de mà a moltes coses, entre altres, si un és fumador, han deixat de fumar. I és això del que volem parlar avui, tenint en compte que fa tot just un parell de setmanes va ser la Setmana Mundial Sense Fum i que concretament el 31 de maig va ser el Dia Mundial Sense Fum, doncs creiem que hem d'aprofitar aquesta avinentesa per parlar una mica del tabaquisme i de com podem ajudar els professionals a que una persona deixi de fumar. I per fer-ho tenim a la Carme Giné, infermera de l'equip d'atenció primària de Falset. Bon
Hola,
dia.
Bon dia, bon dia.
Tenim a l'Albert del Pozo, metge de família del EHAP Falset.
Hola, bon dia.
I a la Marina de la Torre, el resident de medicina de família, que actualment està també fent les pràctiques aquí a la nostra equip d'atenció primària. Bon dia, Marina.
Què tal?
Pues bé, un cop feta la introducció, i com sempre fem en la majoria de coses que parlem aquí al nostre programa, el primer que hem de tocar és una mica els números, perquè hem de saber, quan parlem d'una malaltia o de qualsevol situació de les que tractem aquí, a què ens referim, en quant a volum de gent, en aquest cas fumadora. I crec que fa poc ha sortit, Carme, no sé si m'equivoco, dades una mica recents sortides que ens diuen, en principi, bones notícies.
Sí, bueno, a veure, últimament, aprofitant, com deies tu, lo de la Setmana Sense Fum, tenim ara damunt de la taula moltes dades. Com tothom sap, doncs, el consum de tabac és una de les principals causes de pèrdua de salut i de mortalitat evitable en el nostre medi, per tant, és una de les coses que hem de treballar i més és un factor prevenible que l'hem d'abordar, sobretot des de l'atenció primària. En l'última enquesta que va sortir l'altre dia respecte al consum de tabac a Catalunya, han deixat sortia que cada any deixen de fumar al voltant de 60.000 persones, però que encara ens falta 1,5 milió de persones que continuen fumant. De les 27 persones que moren cada dia per culpa del tabac, 7 tenen malalties cardiovasculars. Per tant, el tabac triplica el risc d'infart de miocardi. Vull dir, tot això són dades que ens fa molt pensar en la nostra feina del dia a dia, no? I en l'abordatge de deixar de fumar.
En quant a sexes, la dona fa no massa anys es va incorporar una mica en el món del tabac, diguéssim. Abans no era tan habitual que les dones fumessin. Cada vegada, pues, té fa uns anys cap aquí, pues, ha canviat una mica la cosa, però sembla que la cosa va de baixa o està igual?
S'ha vist que l'últim any el número de fumadores s'ha reduït, i això és important perquè la veritat que fins ara havia estat pujant i s'havien començat a observar malalties en dones que fins ara eren més típiques d'homes. I això és important perquè hi ha descens en els dos grups, tant en dones com en homes.
Sí, de fet s'ha consumit des de l'any 1990, teníem un 33% de la població que fumava, que havia deixat de fumar, i ara, doncs, el 2017 tenim un 24% de persones que continuen fumant, vale?
Per tant, doncs, s'ha reduint al voltant del 8-9%.
Sí, molt, molt. A més també segueix baixant la venda de cigarretes, de cigars i de tabac de cargolar, i sobretot de cigarretes, la seva venda s'ha disminuït a la meitat.
L'altre dia jo, que no sóc fumador, pues, vaig comprar un paquet de tabac i déu-n'hi-do, 4 euros. Vaig dir, el paquet de tabac més barat que tingueu, perquè volia fer la botella fumadora a l'escola de la Torre Espanyol, i vaig comprar, i la més barata, 4 euros, vaig pensar, déu-n'hi-do, la gent que fa una despesa mínima de 4-5 euros de forma diària, pues, perquè hi ha molts que el que fumen és un paquet, n'hi ha que fumen mig, però també n'hi ha que fumen un o dos, doncs imagina al cap del mes els diners que es pot arribar a estalviar, no?
Sí, de fet, això és una de les coses que ha sortit a l'enquesta de Catalunya que s'ha publicat ara la Setmana Sense Fum. Una de les coses que més ha valorat la gent, entre altres, era això, no?, que s'apugés el preu del tabac, que s'apugés el preu dels impostos, així com que hi hagués també més prevenció a nivell dels joves, però un dels motius que més sortia era aquest, també.
Sí, perquè volia també comentar una mica que, bueno, en tenint en compte que se fan a la Setmana Sense Fum des de l'atenció primària, des de fa una colla d'anys, pues, tots els equips d'atenció primària intenten fer activitats, pues, per visualitzar una mica, pues, el fet de que el tabac és un hàbit que s'ha de deixar i que des de la primària és un dels puntals que han de fer, ajudar a que això, si algú necessita, puguem donar-li un cop de mà. Des de l'equip d'atenció primària de Falset vau fer una enquesta, entenc que des de diversos, a través de xarxes socials, a través d'ajuntaments, a través de biblioteca, i heu aconseguit, pues, tot un seguit de dades que crec que seria interessant comentar-les.
Sí, la veritat és que dins de les activitats que vam fer, que a part de, doncs, de les activitats pròpies que són, doncs, l'explicació de la Setmana Sense Fum o estar una mica més actius amb el tema del deixar de fumar en aquesta setmana, vam elaborar una enquesta i l'hem penjat als diferents actius poblacionals, com poden ser, doncs, la biblioteca, el Consell Comarcal, la van distribuir a través de les xarxes com Facebook, i vam aconseguir al voltant d'unes 100 respostes molt variades i que ens serviran molt, doncs, per treballar aquest tema, no? Entre potser les més curioses era que, bueno, doncs, molta gent havia intentat deixar de fumar i que no havia demanat ajuda, vale? Llavors aquí, doncs, se'ns estreu una sèrie de coses de cara a nosaltres treballar aquest tema, eh?
El que s'ha vist des de Sanitat és que no demanar ajuda és la forma menys eficaç de deixar el tabac. Tothom coneix d'algun amic o algun familiar que tot sol ha deixat el tabac i ens ho està repetint sempre, però això són casos molt, molt concrets i molt episòdics. És molt més fàcil si hi ha un suport al teu voltant que t'ajudi. Aquest suport se pot aconseguir als diferents ambulatoris o consultoris.
Evidentment ha de tindre un suport per part de l'equip sanitari respectiu i també del que és la família, doncs, o de la família, sí. I amics, evidentment. Sí, sí. Encabat quan parlem de la deshabituació, si cal, concretarem una mica més, però sí que és cert que, com que fumar, deixar de fumar costa, doncs, evidentment, qualsevol suport és poc. I tenim la sort que és molt fàcil accedir a l'atenció primària i els professionals d'atenció primària estem contents cada vegada que algú ve i ens diu que vol intentar deixar de fumar.
Sí.
I per tant el nostre objectiu és ajudar-lo de la manera que ell consideri oportuna.
Sí, és el pas bàsic, és a dir, quan una persona vol deixar de fumar, ja ho diu la frase, ha de voler ella deixar de fumar. Nosaltres li podem donar suport, li podem fer educació sanitària, li podem explicar moltíssimes coses, però ha de ser ella que vulgui, vale? Uh-huh. Perquè si no, per obligació, doncs moltes vegades és molt complicat, perquè això requereix, és un procés que és més fàcil, més no és fàcil, que té recaigudes i, vale? Però que necessita que ell ho vulgui, que ell ho vulgui fer.
Alguna cosa més a afegir del tema de l'enquesta? Alguna cosa?
Sí, bueno, doncs l'enquesta van sortir frases molt bones, vull dir que nosaltres a més hem fet un cartell que tothom pot veure a l'entrada a l'esquerra del CAP, hem fet un cartell amb les principals frases que van sortir, eh? Bàsicament, doncs, els van preguntar com vivien, sobretot... Espera't un moment.
Què van contestar? Jo vaig contestar, sí. I no soc fumador, vull dir que sí, també hi havia fumadors que contestaven, no?
Sí. Evidentment, els van preguntar què li aportava el tabac, si eren fumadors. Van sortir, bueno, doncs, que evidentment res de bo, però que hi havia un factor de relaxació i de tranquil·litat, que això cal estudiar el perquè, no? Que els hi feien mantenir moltes vegades el consum.
Bé, suposo que és la nicotina que ocupa els...
És l'efecte de la nicotina al cervell i que té un efecte ansiolític, i a part el fumar elimines el síndrome d'abstinència, que et provoca la mateixa nicotina, amb la qual te relaxa, però això és un perjudici pel fumador. Si la persona té ansietat, hem de tractar l'ansietat, no fumar per tractar-la.
Exacte. També ens van sortir molt frases molt bones de gent que no era fumadora o que havia sigut exfumadora o que era exfumadora i que gràcies al fet de deixar de fumar se trobava molt millor a nivell de salut. Van sortir moltes respostes a nivell de salut. Van sortir també que se trobaven més independents, perquè el tabac no deixa de ser una addicció que et crea una dependència, tant emocional, psicològica, econòmica, i això a molta gent li havia produït una alliberació que li anava... estaven molt contents, que molta gent també deia que havia millorat la seva capacitat de fer exercici, parlem de fer exercici, d'anar a caminar, i que això guanyava en salut, i que, que bàsicament estaven molt orgullosos d'haver-ho deixat o de no haver consumit, o de no haver iniciar-se en el consum del tabac. I després també ens feien una sèrie de propostes, que això és el que recollirem a través de tot l'equip, no? I treballarem, com bàsicament intentar fer algun taller, un taller grupal, o intentar començar a muntar una consulta més individualitzada per deixar de fumar, tot i que tota persona que vulgui deixar de fumar, si s'adreça al seu equip de salut, sabrà com orientar-lo en aquest tema.
Si et sembla, abans de començar a parlar de com pot aconseguir la persona que és fumadora de deixar de fumar, recordem una mica els efectes nocius del tabac. I crec que no només ens hem de centrar en els que una mica ja coneixem, que és el càncer de pulmó, els infarts de miocardi, sinó una mica més a grans trets i sobretot adreçat a la gent més jove, potser, que saben que el tabac en si potser no pensen tant en els efectes a llarg plaç a nivell de salut, però sí que saben que poden donar problemes de l'E, problemes d'arrugues, no?
El tabac pot ocasionar problemes de l'E, halitosis, també pot provocar una pigmentació dental groga, pot provocar-te unes arrugues al voltant dels llavis verticals, després també et dona malalties a llarg plaç de forma progressiva, no ets conscient de que estàs emmalaltint fins que no arribes a un nivell de gravetat que ja no té marxa enrere, com pot ser la bronquitis crònica o malaltia pulmonar obstructiva crònica, que el que fa és evitar que puguis arribar a uns límits d'activitat física comparables als de la teva edat. Et pots trobar que no pots seguir el ritme dels teus amics o de la teva parella, o que cada vegada has d'anar reduint nivells. En lloc de córrer 15 quilòmetres, ne correràs 13. En lloc de notar uns sabors, ne notaràs menys. Tindràs tos al córrer o tos pel matí. Al preguntar si tens tos, hi ha gent que et diu: tinc tos, la normal. El normal no és tenir tos és un problema, i és un problema del fumador. Però clar, com que és cada dia tinc tos, ja és normalitzat. Això la gent jove i gent adulta no han de tossir, no és normal. Mira, hi ha moltes malalties greus i no greus que van associades al tabac.
I a més, totes se sumen, no? És a dir, si un té hipertensió o té diabetis, i afegim el tabac,
sí,
etcètera,
sí.
Són tot un seguit de factors de risc que van sumant i van perjudicant una mica més a les persones. Evidentment, també, el tema dels càncers, és un tema que afecta no només el càncer de pulmó, perquè ens ve al cap el càncer de pulmó a la persona fumadora, però també hi ha càncers de laringe i altres tipus de càncer que també s'ha vist que s'incrementa pel fet d'una persona fumadora, incrementa el risc d'acabar patint algun d'aquestes afeccions.
Un dels més curiosos és el de la bufeta urinària, perquè la nicotina s'excreta per orina i provoca càncer a la bufeta urinària. També hem de pensar que el tabac no només perjudica el que fuma de forma voluntària, sinó que perjudica el del costat, que no en té cap culpa. I això inclou a nens, inclou la dona, inclou el marit, inclou el fetus durant de l'embarassada. Clar, tota aquesta gent exposada al tabac s'ha vist que tenen resultats de salut pitjor que una persona no exposada al fum.
Ara que has tret el tema de l'embarassada, evidentment, si una dona està fumant mentre està embarassada, evidentment hi ha risc de un pes baix al néixer, hi ha risc de mort sobtada en el nadó, i hi ha també una facilitat per tenir problemes pulmonars al nen que neixi amb mares que hagin estat fumadores. De fet, una de les raons per les quals les dones acaben deixant de fumar moltes vegades és aprofitant l'embaràs de les teves criatures.
I no? Aquest és un punt que jo també nosaltres volíem comentar, que bàsicament se'ls orientarà que deixin de fumar si una noia està embarassada o si una dona està embarassada. I després que també hi ha les ajudes que tenim a nivell de poder ajudar econòmicament a les embarassades a deixar de fumar a través de la medicació o de les eines que tinguem per deixar de fumar, estan a disponibilitat de la gent embarassada. Vull dir, des del programa d'atenció primària sense fum, vale? Tenim tota una documentació que fa que si nosaltres la preparem, doncs puguem fer que aquesta persona se li administri la medicació sense cap cost a totes les embarassades.
Hem parlat del tabac, que té 4.000 substàncies nocives, evidentment són moltes.
Un moment, jo volia comentar, referent a el que deia l'Albert, que el tabac és un mal company de viatge. Vull dir, no ens dona tots aquests problemes, no ens ho dona ara de seguida, sinó ens ho dona quan estem a la millor etapa de la nostra vida. Al cap de 30 anys aproximadament, 25-30 anys, és quan el tabac comença a manifestar els seus problemes.
També en persones joves que tenen asma, també, evidentment.
Exacte,
aquest cas sí que sí, també es veu de joves, no?
Sí, sí.
Evidentment, doncs, bueno, una mica ja està molt publicitat de que és realment dolent, però bueno, la gent segueix fumant i per això una mica és la nostra feina del dia a dia, és molt, una feina molt important és aquesta. Però a banda del tabac també tenim la cigarreta electrònica i també el tabac de liar, que diuen, no, com que m'estic liant no és tan no sé què, pues, a veure, això tampoc no és cert. Tant la cigarreta electrònica com el tabac de liar pues, també tenen les seves coses.
Aquestes formes de fumar no són innocues, és a dir, també tenen els seus problemes. La cigarreta de liar no té bé liat de fàbrica, però tu te pots fer unes càrregues més grans de nicotina de les que et venen habitualment. S'ha vist que és igual o més perjudicial que l'altre, també és més difícil de controlar el que fumes. Entre un paquet i un altre pot haver diferències de nicotina o d'additius. El filtro no és tan bo com els ja preparats. La cigarreta electrònica no tindrà el fum, però no deixa de ser una forma d'enganxar una persona al consum d'una substància que és la nicotina. I hi ha el risc de que entris després a fumar la forma habitual. És una forma d'enganxar adolescents en un consum d'una substància addictiva, de mantenir a gent malalta en el consum d'una substància addictiva. No cura res. I segueix havent un risc de càncer. Per exemple, el de l'obstrucció urinària no està associat al fum, sinó a la nicotina. Això és clar, sí que s'ha venut com una cosa curativa o menys risc, però no soluciona. I a l'absurd és quan veus gent fumant cigarreta electrònica i cigarretes normals. Dius, a veure, això és un absurd complet, però s'hi veuen.
Sí,
és un...
sí, després també el tabac de liar està demostrat que la gent fa la calada molt més profunda, i això també és molt més nociu. I després les cigarretes electròniques doncs no deixa de ser, a nivell social, a nivell de comportament, no deixes de mantenir els mateixos hàbits que una persona feia quan està fumant una cigarreta normal. Per tant, en cap cas és un substitutiu per deixar de fumar.
I de fet acabat, pots acabar, pot ser més fàcil la recaiguda, diguéssim, al món del tabac, si t'ho has deixat abans.
Doncs
per fet que has anat mantenint uns hàbits, perquè per exemple portar una cigarreta entre els dits, això ho diuen els fumadors, jo per sort no he fumat i per tant no ho puc dir, però evidentment quan un porta una colla d'anys fent-ho, pues és una cosa que necessita, no? Pues portar alguna cosa entre els dits, pues això, per exemple, segueixes mantenint aquest hàbit i això potser a la llarga pot acabar sent més fàcil la recaiguda en el fet de fumar quan un ha pogut deixar-ho, no? Per tant, ni tabac, ni cigarretes electròniques, ni tabac de liar i evidentment pues, qualsevol altre tòxics afegits, fumats, que en podríem parlar i molt, però bé, si vols fer...
Que la normativa del 2017 que va sortir ara, també publicada a nivell de la Generalitat, és que equiparava les tres coses, el tabac, o sigui les cigarretes de liar i les cigarretes electròniques dins de la mateixa normativa. Vale? Per tant, el que no es pot fer amb una cigarreta tampoc es pot fer amb un tabac de liar ni es pot fer amb les electròniques.
Si us sembla, anem avançant una mica i com aconseguim saber si una persona té voluntat de deixar, és a dir, quins tests una mica ens serveixen per treballar o per conèixer aquella persona si serà més o menys fàcil, pues, o si està preparat per deixar de fumar.
Tenim els tests de Fagerström i el de Richmond, que són per valorar la dependència i la motivació de l'hàbit tabàquic. Aquests tests habitualment els passem a la consulta quan alguna persona ens ve a consultar sobre les possibilitats de tractament per deixar de fumar. També cada vegada més, des de les consultes, de forma habitual preguntem si la gent fuma i si la gent beu alcohol, i en el cas del fumador passem les enquestes i plantegem la possibilitat de que vulguin deixar de fumar. Quan més puntuació tingui el Fagerström, més dependència, i quan més puntuació tingui el test de Richmond, més motivació per deixar de fumar.
De fet, només per a grans trets dir que si una persona quan s'aixeca el primer que fa és fumar, doncs és una persona realment molt dependent.
Sí, no? És
la primera pregunta, que si t'ho diu que si fumes als 5 minuts d'aixecar-te és el primer que fas, doncs evidentment tens ja molts un grau de dependència rellevant. Doncs,
o aquella persona que continua fumant, per exemple, quan està malalt, o aquella persona que el fet d'estar en un lloc tancat, com pot ser un cine, doncs fa que no estigui tranquil mirant la pel·lícula. Tot això són factors
que ens ajuden a valorar. I després, com deia l'Albert, el text de Richmond, que el que ens ajuda és a saber si aquella persona realment té ganes de deixar, està motivat per deixar. I això, doncs, evidentment, jo penso que és essencial, perquè jo sempre en la meva consulta els dic, si no és que hi ha un problema de salut molt rellevant que fa que o caixa o faixa, pues evidentment la data, el dia i el moment l'ha de triar la persona, pues, quan ell es veu més preparat, pues, per iniciar aquest procés, perquè no deixa de ser un procés difícil i que requereix pues, molta voluntat per part seva. Per tant, el primer que ha de ficar la data i el dia ha de ser la persona, i per tant ha de tindre una motivació molt important.
Sí. Les motivacions són diverses. A vegades són motius de salut propis, perquè han trobat una malaltia o hi ha el risc de malaltia. Altres són motivacions, poden ser econòmiques. Abans has comentat el preu del paquet de tabac. Clar, 4 euros al dia multiplicat per 365 dies, estem parlant de 12.000 euros aproximadament. Aleshores, clar, són molts diners. Perdona, 1.200 euros. 1.200 euros són molts diners. I altres vegades hi ha vingut gent gran que han tingut un net i no volen donar exemple al net de fumar. Això, a vegades, cadascú té les seves motivacions i són totes igual de bones, si no ens hem de ficar en quina motivació té una persona per deixar.
No, cadascú ha de triar les seves
exacte,
motivacions.
Exacte, i totes,
no?
Són bones.
Totes són bones.
Nosaltres el que sí que els hi fem, perquè els hi fem unes visites prèvies, no? Abans de que posin el dia D, que en diem nosaltres, que és el dia que teòricament hem de deixar de fumar, i normalment els hi fem una sèrie de recomanacions, no? Perquè es vagin preparant una miqueta, no? Com per exemple, doncs, que intentin retardar la primera cigarreta del dematí, o que abans d'escollir, doncs, d'aquelles cigarretes que fa al llarg del dia, que s'entregui aquelles que són innecessàries, vale? Per anar reduint una miqueta el seu consum, vale? Que canviï, per exemple, la marca del tabac a vegades, que fumi amb una altra mà, que no sigui la mà habitual que ell aconsegueix, que fuma habitualment, que només es fumi la meitat de la cigarreta. Tot això són eines perquè de cara al dia D, a part de que us faci un llistat de, com deia l'Albert, de quins són els seus motius i tot això, perquè quan arribi el dia D, doncs tinguem una mica més de motivació, d'ànims i de tirar endavant.
Abans parlava una mica que des de l'atenció primària, doncs, li podem donar un suport que creiem que és molt rellevant, doncs, per ajudar la persona a que es decideixi a fer aquest pas. Hem dit que evidentment els del voltant són molt importants, però què podem oferir des de l'atenció primària? Quin és una persona que us ve i us pregunta que vol deixar de fumar, quin ventall d'opcions li podem oferir?
Nosaltres podem oferir seguiment durant tot el procés de deshabituació, durant el procés de recaigudes. És a dir, la facilitat que té l'atenció primària de venir de forma diària o cada dos dies, això es pot planificar amb la persona afectada sense cap mena de problema. També podem oferir suport psicològic, podem oferir també els diferents tractaments, explicar-los i acompanyar-los en els ús dels tractaments i que el pacient triï el que ell pensa que li pot anar millor. Nosaltres podem opinar un, però hem de donar el que sigui més còmode pel pacient. Si aquell tractament no va bé, no hi ha problema, es pot provar un altre tractament. És a dir, que triem un tractament concret, per exemple, els pegats de nicotina, no exclou que en el futur puguem triar uns comprimits. És a dir, un tractament ara que no t'ha funcionat no vol dir que sigui que no te puguem treure el tabac, vol dir que hem de seguir provant fins a aconseguir deixar el tabac. Això és tot aquest seguiment el podem oferir des de l'atenció primària.
I sobretot les recaigudes, vull dir, si recau no passa res, vull dir, la gent que hem tingut a les consultes i a vegades després te les veus i els hi fa com a cosa tornar si han recaigut, no passa res, aquí estem nosaltres una altra vegada.
És una cosa que...
Ha d'haver-hi confiança, vull dir, el més important és que vulguis deixar de fumar, si no aconsegueixes una vegada no passa res, la segona no passa res, les que convinguin, però que nosaltres mai renyarem a ningú ni mai farem res. L'important i la nostra finalitat és que aquell usuari, aquella persona pugui deixar de fumar. Per tant, sempre estem oberts a qualsevol visita i a qualsevol demanda per deixar de fumar.
A la consulta és evident que nosaltres no fem judicis sobre l'actitud que hagi tingut el pacient, el fumador, ni els motius que hagin portat a la recaiguda. Entenem que és una droga que t'acompanya des dels 13 anys, 13-14, que la gent quan ve a la consulta a deixar el tabac igual net a 60 i que porten 50 anys fumant i que els seus amics fumen, la seva parella fuma, els fills fumen, que poden anar a comprar tabac fàcilment. Entenem que no és fàcil, de fet és difícil, lo raro és d'un dia per l'altre deixar-ho. Això és el més raro.
I crec que també és molt important que, com sempre diem, la prevenció i la promoció de la salut, per tant també fem treballs perquè la gent no iniciï l'hàbit, no s'inicia en l'hàbit tabàquic. De fet, les vegades anem a les escoles, als instituts, pues perquè són les persones, els futurs fumadors, i intentar una mica pues, que per anar bé ja no s'iniciïn, perquè aleshores tindran menys feina, no cal deixar-ho, no? De totes maneres sabem que és un complicat pues, per la pressió del grup, etcètera, gent jove, però també és una manera, una part que també hem de treballar molt, i també hem de felicitar aquelles persones que no fumen, pues, perquè també és important.
Això sempre, sí. Vull dir, la prevenció que es fa a nivell de la dieta pediàtrica, això els nostres companys sempre insisteixen quan se fan totes les revisions del programa, l'ensai, en les visites, vull dir, en els pares, evidentment que el consum de tabac i el fet de que sigui fumador passiu al nen, doncs, és contraproduent. I després, a l'edat ja més adolescent, quan s'inicien els consums, quan s'inicien el risc de voler començar a provar l'alcohol, tota una sèrie de coses, el tabac doncs no deixa de ser un vehicle per apropar-nos a altres consums, no? Com pot ser doncs, el cànnabis o altres tipus de consum, que associats doncs, evidentment incrementen els riscos.
El temps se'ns està tirant a sobre. M'agradaria que, bueno, una mica ho has apuntat abans, coses que potser des de l'equip d'atenció primària se volen oferir. Per exemple, hem estat parlant una mica de teràpia grupal, perquè deixar de fumar individualment no és fàcil, però també hi ha una altra manera de fer-ho, que és amb teràpies grupals. Això, diguéssim, has dit tu que s'havia sortit reflexada una mica a les enquestes,
sí, aquestes són coses que havia proposat la gent. El que passa que cada cas també és un cas particular, llavors hi ha diferents maneres de fer-ho. Una seria fer un abordatge més educatiu des d'algun taller, que a poc doncs, la gent s'anés apropant al tema de voler deixar de fumar, i després ja també a nivell més individual, com deia l'Albert, doncs se pot fer des de les consultes, perquè cada cas és un món, i requereix potser un abordatge més individual. Però bueno, la teràpia grupal doncs és un tema que no descartem de començar a treballar-ho.
La teràpia grupal aporta a la gent que els dubtes que tu pots tenir els ha tingut un veí o un familiar o una altra persona de carrer, i els ha sabut resoldre d'una forma més pràctica que la teòrica que puguem fer nosaltres des de la consulta. I això a vegades ajuda molt al pacient.
Tirar endavant, sí, els exemples.
Exacte. Bé, només dir-vos si voleu afegir quelcom més a l'entrevista.
Crec que el més important, ho has dit tu, que és la prevenció. El més barat i el més fàcil és no començar a fumar. Si hi ha alguna persona jove que s'estigui plantejant o estigui començant a fumar, que es plantegi què li aporta el tabac, perquè a la llarga només li donarà problemes i estarà gastant-se uns diners en un vici que no li aporta cap benefici, cap ni un. Tots són problemes. Després costarà deixar-lo, perquè és el que passa, costa deixar-lo. i costa trobar un dia per deixar-lo i costa trobar un motiu per deixar-ho. Això és el millor, és no començar amb l'hàbit.
Sí, i sobretot això, no, que no hi ha un consum segur. O sigui, el consum segur és no fumar, vale? Per tant, no hi ha cap consum segur. Això és el més important que la gent ens hem de posar al cap. Vale?
I crec també, abans d'acabar, que una mica els professionals sanitaris també hem de ser un model en aquest sentit, i penso, no sé si és el cas en el vostre equip d'atenció primària, en el nostre ha anat minvant molt el consum de tabac entre els professionals, encara algú fuma de manera puntual, no sé, els estudiants, si també hi ha gent fumadora, però evidentment jo crec que som també, hem de ser uns referents una mica, pues, evidentment pels nostres fills, no cal dir-ho, però també pues, per tot, perquè la gent, els nostres usuaris una mica ens miren, no? Pues perquè si nosaltres estem predicant que es deixi de fumar o que no es comenci a fumar, pues jo crec que hem de ser els primers una mica amb el fet aquest de que intentar no iniciar aquest hàbit, mm-hmm, o deixar-lo si és el cas.
Mm-hmm. Sí, sí, totalment d'acord. És una tasca, és un procés. Llavors, com tot procés, té pujades, té baixades, però l'important és que estiguem allà tots i que amb això pues, puguem ajudar, eh?
Doncs bé, hem arribat a la mitja hora. Moltes gràcies per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falseta, haver parlat una estoneta d'aquest tema que crec que és molt rellevant, i esperem poder comptar amb l'equip d'atenció primària que sempre de Falset, que sempre que els he requerit han vingut, pues en altres ocasions.
Molt bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I fins aquí el nostre programa d'avui, un programa que tanca la temporada. La Clàudia, l'Armand, el Toni Escoda i el Jordi Solde, que passeu un estiu ben saludable. Ens retrobem la temporada que ve. Ja sabeu que ens podeu tornar a escoltar demà diumenge i dimarts al vespre, i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Falset. Ara us deixem amb l'informatiu cap de setmana que us portarà a l'actualitat de la comarca. Adeu-siau i fins aviat. And this is saving.